Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Des d'aquest dijous i fins diumenge, a Vilafranca se celebra la 6a edició del Festival Escena Penedès, impulsat pel Casal i la GATAP, la coordinadora de grups amateurs de teatre de l'Alt Penedès. Us volem explicar com anirà, què hi trobareu, tot conversant amb el Valeri Laguna i el Ramon Mata, de la GATAP. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya la Cristina Gallardo, tècnica de projectes del Casal. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Ramon, Valeri, l'Escena Penedès coincideix amb l'inici de la 33a roda de teatre amateur de l'Alt Penedès, que ha començat a caminar. Sou gira feina a la GATAP, tardor calenta.
Sí, neu-n'hi-do que d'això. I aquesta 33a roda, justament hi ha 33 actuacions de teatre a tota la comarca, començant ara a l'octubre per acabar a mitjans d'abril. Hi ha sempre l'impàs de quan és Carnaval, que són aquelles dues setmanes o així, que llavors no hi ha actuacions, però pràcticament quasi bé cada setmana n'hi ha una i hi ha algun moment doncs, que potser n'hi ha dos en el mateix dia, també, o tres en el mateix cap de setmana.
Esforç titànic, no?, pels grups amateurs.
Ben, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, perquè 33 rodes en constància i aixecant nous ajuntaments cada any i intentant arribar a més llocs del Penedès, home, té molt de mèrit, i els grups que hi participen, 3-4 actuacions cada grup, jo crec que donen una molt bona imatge de la feina que s'està fent en tot el Penedès i per tot el Penedès, o sigui que jo crec que és una mostra de vitalitat i de continuïtat i d'esforç i d'associacionisme que la coordinadora, la gent que ho coordina i ho treballa, doncs fa una feinada de por i els grups es posen les piles per estrenar noves produccions cada any, etcètera, saps?
33 rodes i 6è aniversari, 6 edicions a punt de solfa d'aquesta aliança entre la GATAP i la Societat La Principal. Té bona salut?
Home, de moment sembla que sí, no? Va sortir la iniciativa una mica davant la necessitat de tenir espais per representar obres, no? Uh-huh. I el Casal realment és just l'espai per fer una cosa així. Clar, jo no hi era en els seus orígens, però segur que vosaltres sabeu l'evolució d'aquest festival, com ha anat.
És, amb la GATAP i el Casal s'han anat establint diferents lligams, diferents col·laboracions i també la roda estava molt bé, funciona molt bé, però a Vilafranca concretament la roda potser hi fa dues representacions i passa una mica
de puntetes, oi?
De puntetes i com pot, no? Aleshores necessitàvem, crec jo, un nou aparador, un nou lloc on exhibir la feina i crec que aquesta combinació, aquest maridatge que ens vam entre tots inventar, de dir fem teatre origen penedès amb col·laboradors que ens posen els seus caves i els seus vins per associar-los amb les obres que fem, doncs és força interessant. Vull dir, es tracta de mantenir aquesta iniciativa, d'aconseguir que aquesta iniciativa sigui atractiva pel públic i que aixequem un cap de setmana llarg de bon teatre.
Aquest escenari, aquest teatre centenari del Casal, és un luxe, no? Un repte i un luxe.
És un repte i és una... Bueno, un luxe, com tu dius, poder exhibir aquí aquestes produccions que s'han fet, doncs, sí. A Mediona, s'han fet... tenim a les Gunyoles, i poder mostrar tota aquesta feina al casal, amb el suport del casal, amb l'espai i el compromís que representa actual casal, home, és un repte importantíssim. Sí,
sí, i nosaltres, doncs, com a grups de teatre amateur, hem d'agrair que el casal ens deixi aquest espai, perquè, clar, no estem gaire acostumats amb uns escenaris equipats, unes bones instal·lacions, i això, clar, i ens hi sentim, ens hi trobem molt bé, i després també hem d'agrair també tot l'ajuda, perquè, clar, el teatre amateur dels pobles, hi ha els espais que hi ha, més petitets, més grans, més equipats o menys, o molt poc equipats.
Però sense gaire equipació, sí, es fa una molt bona feina, o sigui que venir aquí i trobar-se amb molts més mitjans s'agraeix, però la feina ben feta d'origen, amb els mitjans que es tenen i amb els esforços que, sí, que tots fem per
potser
fer-ho.
Quan jo em refereixo a mitjans, a mitjans tècnics.
Clar,
perquè,
sí, sí.
Generalment...
Llum, so...
Com hem d'anar als altres escenaris, ens hem de portar, cada grup ens hem de portar el nostre equipament més o menys modest per poder, doncs, que l'espectacle llueixi una miqueta, no? Què dir més bé?
El Ramon és d'Escorça Teatre, de Sant Joan de Mediona, i el Valeri Laguna dirigeix TAT, Taller d'Assaig Teatre de Vilafranca. Tots dos coincidiu amb aquesta necessitat d'escenaris pel teatre amateur? Són realitats diferents, però coincidiu a la Gatà?
Sí.
Bueno, la necessitat d'escenaris diferents és absolutament necessària. La Roda treballa perquè totes les produccions girin pels escenaris del Penedès, més grans, més petits, més equipats, menys equipats, però, home, que Vilafranca, el teatre amateur de tota la comarca explosioni una mica aquests dies, és molt important. Vull dir, Vilafranca, cap de comarca, crec que ha de posar mitjans i ha de posar esforços perquè el teatre que es fa amb la qualitat màxima que es pot fer arribi a Vilafranca, i la gent de Vilafranca, que són 40.000, doncs se'ns apropi i conegui tot el que fem. I això és totalment necessari, tenir aquests ajudes, suport, espais i confiança de la gent.
I espectadors públics.
I espectadors, sí, perquè això. Si no fem espectadors, ens morirem. I no pot ser.
Això és molt, molt important. Els espectadors és el kit del teatre, d'una representació.
I com anem, sí, d'espectadors, de públic? Us dona confiança?
No ho sé, anem oscil·lant. Sí. Anys de molt bona resposta, a vegades per les dates és més complicat, però el voler fer 5 representacions i fer-les amb aquest cap de setmana llarg, clar, començar un dijous és un dia una mica emprenyador, perquè el dijous està allà al mig de la setmana, i és com...
I aquí comença ja el cap de setmana, al vespre.
Els afortunats que poden començar el cap de setmana...
O entenen així, encara que l'endemà treballin.
Doncs fantàstic que vinguin tots, però les dates a vegades també influeixen. Nosaltres el que volem és fer créixer aquestes xifres que tenim, que estan entre els 500, 600 espectadors d'aquest ordre, i aconseguir que cada representació tingui força públic, perquè cada obra, si ara ho comentem perfecte,
sí, es mereix... Sí, ara mirarem el programa.
Es mereix públic i suport.
Bueno, i que després de 2 anys és la primera... O sigui, arribem amb unes dates que no coincideixen amb cap pont. Vull dir que encara que sigui un esforç extra l'haver començat amb la Roda, no? Sembla que serà més afavoridor perquè hi hagi presència de públic.
Les entrades es poden comprar online a través del web del casal. I quin cost tenen, Cristina?
Doncs les entrades estan a 7 euros pel públic general i a 5 euros pels socis del casal.
I es poden comprar online, i suposo que al mateix moment a taquilla també.
Això mateix.
Que deu funcionar molt més, no?, que no l'anticipada.
Bé, si estàs prenent alguna cosa pel centre i fas un cop de cap i te'n vas a veure l'obra de teatre, doncs no us espanteu que hi haurà places per tothom.
No serà obstacle. El lema d'aquesta 6a edició de l'Escena Penedès és relacions i afectes. Mm-hmm. Què hi cap en aquest sac?
Tot. En relacions i afecte, el teatre al final cap és això, relacions, sempre ens mostra més o menys el mateix, no? Les relacions humanes i com els nostres comportaments i les nostres passions, els nostres afectes, I les obres d'aquest any, doncs, van farcides d'això, de situacions de relacions humanes, d'enganys i de passions. Per tant, relacions i afectes és teatre.
Sí, sí, que és de fet que és el que mou el món. Les passions i tota una sèrie de molics que hi puguin haver.
Doncs anem a fullejar aquest programa de la 6a edició del Festival Escena Penedès, que comença demà al vespre, a 8:45. Inaugureu, Valeri, taller d'assaig teatre jugant amb Molière.
Sí, sí, ens atrevim amb el dijous i intentem, a veure si podem... Nosaltres hem fet la nostra difusió.
Sou els de casa, no? Jugueu amb avantatge.
Juguem amb avantatge i a vegades, en certs casos, saps que casa és...
No ets profeta.
No acostumes a ser profeta, però sí, vull dir, pretenem que el dijous ens vingui força gent, que demà ens vingui força gent. Veurem si amb la difusió que ha fet el Casal i amb la difusió que hem fet a totes les xarxes podem atreure força gent. De fet, l'obra que representarem demà, aquest jugant amb Molière, que ja l'hem anat rodant amb l'última roda, fins a l'última part de la roda de l'any passat, ja funciona com un rellotge i és un divertiment absolut. És fer riure, com deia Molière, a tothom que s'acosti al teatre i sobretot a la gent honrada. Molière tenia moltes ganes de fer riure la gent honrada i per això es posava amb els que no eren tan honrats segons el seu criteri. En aquell temps, doncs, metges, advocats, realesa, gentilhomes, etcètera, etcètera, doncs era tot una classe, tot un nivell, tot una casta, i ell, doncs, jugava des dels seus orígens amb un teatre reivindicatiu, crític, dels defectes de la gent, no? I això se n'aprofitava. Al fi i al cap fer el que segurament faran les altres obres que veurem, contrastar, posar un mirall al davant del públic i fer-nos veure una mica això, les relacions, les passions i els conflictes i els defectes, sobretot, de moltes persones, l'avarícia, la prepotència, la hipocresia, totes aquestes coses, doncs, les trobem fetes demà sota un argument basat en les obres de Molière i, per tant, molt divertit i molt còmic i molt crític.
Totes les obres que veurem tenen en comú que és la darrera obra de cadascun dels grups que participeu?
Sí, sí, sí. De fet, és la darrera. En el nostre cas, de l'Escorça Teatre, el Benité és la que també ja la portàvem a l'anterior roda. O sigui, de fet, tenim sempre per costum estrenar una obra a l'any, però en aquest cas no. En aquest cas s'ha mantingut la mateixa, doncs, de la temporada passada, perquè creiem, doncs, que s'ha d'explotar i s'ha de rodar més. I els actors i actrius, doncs, s'ho passen bé fent l'obra. Això és important.
Perquè quantes vegades l'heu representat fins ara, Ramon?
Sí, ara portem unes 12 representacions.
I jugant amb Molière, quantes en porta?
No, en portarem ara 6, vull dir, no en portem bastantes. Ja ens agradaria, Ramon.
Vam començar a fer-la, ja la vam estrenar a la Festa Major, evidentment, de Sant Joan, que acostumem a fer-ho del 22, o sigui que ja portem bastant rodatge, en aquest cas, sí.
Toquen a la seva fi? Són les últimes oportunitats per veure cadascuna de les vostres obres?
No, perquè hi haurà la roda.
Torna,
sí,
a la roda.
A la roda, sí, sí.
Jugant, sí, a Molière també.
Jugant a Molière també, la farem a la roda i després també la farem amb algunes altres mostres i festivals de teatre. Bé, d'aquí uns dies anirem a Montblanc, per exemple, i intentarem moure-la una miqueta més enllà dels límits dels penedesencs.
Dèiem que l'Escena Penedès s'inaugura demà dijous a 8:45 del vespre amb TAT Teatre de Vilafranca. Divendres a les 10 es podrà veure el Premi Rosa Florido. Mm-hmm. Són de Calafell, oi?
Sí, sí, sí.
El grup Portals d'Escena, a més, és un grup molt nou. Em sembla que tenen 4 o 5 anys de rodatge i aquesta és la seva primera obra que han escrit i dirigit tot sencer elles. I, a més, té, crec que és com adequada per l'octubre, perquè té un... té com un tint lúgubre, així una miqueta de Halloween, per dir una manera, on també parlen de relacions i espiritualitats i una descoberta d'un mateix, parlen una mica, i tot així tenyit amb...
en blanc i negre.
En blanc i negre, trucs i enganys, un maquillatge i una posada en escena molt...
Sí, no sé. En aquesta obra que va ser la guanyadora del Rosa Florido d'aquest any... bàsicament va impressionar una miqueta perquè sent una producció d'una escola de teatre, que és el que surten de l'escola de teatre La Porta o algo semblant de Calafell, han creat aquest grup de teatre, és la primera gran producció que fan, tot creació pròpia, que és un dels requisits del Rosa Florido, i realment ens va impressionar molt, perquè el maquillatge, el tipus de proposta, aquests personatges que es troben en un hostal sense saber ben bé què hi fan i anant explicant totes les seves, anar descobrint totes les seves relacions altra vegada, i després la posada en escena, que és, com deia la Cristina, força en blanc i negre, força cinematogràfica en aquest sentit, i molt inquietant, es mou entre els registres de tragèdia i comèdia, i bé, jo crec que han fet una molt bona feina i es mereixien estar en l'escenari del Casal, i realment jo encoratjo la gent passat demà divendres a anar al Casal a veure aquest Premi Rosa Florido, que l'any passat ja va agradar molt i aquest any crec que serà el mateix. Per tant, divendres a veure Portals a escena més enllà de l'hostal.
Dissabte, com sempre, a l'Escena Penedès hi ha un espai formatiu per aprendre, i dissabte comenceu al matí a les 10 amb una masterclass que enguany va càrrec de Quimet Pla.
Al final hi ha hagut un canvi per motius de salut i serà el Martí Pere Ferrer. Llavors ens està preparant una masterclass molt dinàmica que, més enllà d'explicar-nos la seva experiència, doncs ens comentava que a ell li agrada molt fer jocs de moviment, ens demanava un espai gran on poder desenvolupar aquesta masterclass, perquè hi ha d'haver doncs aquesta proximitat i aquesta manera d'expandir-se amb exercicis teatrals. I encara hi ha places, així que qui es vulgui afegir, està a temps.
És una masterclass oberta a tothom, entenc, o sigui que no cal ser d'un grup de teatre per poder gaudir d'aquesta masterclass, que per inscriure's, com se fa, Cristina?
També enviant un mail a la GATAP, que seria el mail coordinadoragatap@gmail.com, i té un preu d'inscripció de 15 euros. És una masterclass que, a més, dura 3 hores, així que serà un matí productiu.
Un matí de dissabte.
Intens.
Aquí coincidiu membres dels diferents grups de la GATAP, no? I també dèieu està oberta, per tant també pot venir aficionats de fora de la GATAP.
Aquesta és una mica la idea, no?
Sí.
Que participin alguns membres dels diferents grups, que a més de ser aquest punt de trobada de gent, doncs sigui aquesta formació que pot anar bé, i la curiositat o la gent que li agrada el teatre, la gent que tingui males idees de fer teatre, doncs la pot aprofitar.
Sí. Això serà la matinal de dissabte i es representaran un parell d'obres, una a les 7 i a les 10. A les 7 serà la Torre de les Gunyoles, que portarà el ventall de Carlo Goldoni. Ens podeu dir alguna cosa de l'obra dels companys?
Jo no la conec, de veritat.
Jo vaig tenir la sort de veure-la quan la van estrenar a la Festa Major de les Gunyoles. Crec que ja l'han representada un parell o tres de vegades. Carlo Goldoni és garantia de divertiment, també, és un autor del segle XVIII, italià, que també va treballar a França, i el ventall, doncs, és aquesta comèdia d'embolics, d'engany, de figuració, de fer veure. El ventall ho diu tot, el ventall és un element per amagar-se al darrere, a més de ventar-se, doncs amagar-se i fer picardies i fer trifulques. I és una obra d'escenes curtes que van passant ràpidament i que s'acaba amb una gran festa, i per tant, doncs, Goldoni és, és bàsic en la comèdia, en l'art de la comèdia.
I dissabte mateix a les 10 de la nit, Ramon, Escorça Teatre de Sant Joan de Mediona, portareu Vanité, que sí. Va ser finalista al Rosa Florido.
Sí, va tenir un exèxit, sí. Sí, l'autor és un noi del grup, que a la vegada fa de director i actor, o sigui que ho treballa bastant. Sí, i de fet Vanité és una comèdia d'embolics ambientada a la França del segle XVIII, a una cort imaginària més o menys, diguéssim, de Lluís XVI, poc abans de la revolució, i bueno, i denota doncs de la manera que viuen aquesta gent, i ells només els interessen les xafarderies, les coses de palaus i els amorius entre uns i altres, i aleshores doncs també cal dir que és una obra doncs que surt doncs del moviment LGTBI, perquè hi han relacions home-dona, home-home, vull dir, una mica, però amb tall molt, tot molt amb tall de comèdia. I llavors també una cosa que ens agrada destacar bastant és el vestuari. El vestuari també està fet per una membre del grup, i clar, és un vestuari d'aquest d'època, sí. O sigui que pràcticament, diguéssim, de decorats, decoració no n'hi ha gaire, o sigui el mateix vestuari i perruqueries doncs fan doncs és tot a l'atrezzo i el decorat. I és una comèdia una mica esbojarrada, vull dir que no té cap d'això, però bueno, amb els seus tics dels moviments personals entre tots els membres, més o menys alguns membres de la cort, la reina, el rei, tot aquest, els comptes i això, sí.
Precisament aquest exèrcit del Rosa Florido va venir una mica per aquí, per aquest lluïment que hi ha en la posada en escena, per aquest vestuari fantàstic, per aquesta caricatura de tots els personatges que home, que té un nivell també molt, molt, molt atractiu i molt ben fet, molt professional.
I l'última proposta de l'escena Penedès arribarà diumenge a les 7 de la tarda amb els animals de companyia dels Atrezzo Vilafranquins.
Sí, aquesta obra està començant a rodar i ha fet algunes representacions abans de venir aquí.
Sembla que van estar la Mostra Nacional de Teatre Amateur de Pineda.
Sí, sí, que això vol dir que porta des del maig a finals d'abril, començaments de maig funcionant. És una obra de l'Estel Soler, és una obra... És que sempre, quan parlem de teatre, anem a parar el mateix. Un gran sopar d'amics, on es troben tots per gaudir i retrobar-se i no sé quantes coses, i acaba bufetades. I llavors allà surt el millor i pitjor de cada un, i al final ho vesteixis de segle XVIII o ho vesteixis acabat de fer, com és els animals de companyia, perquè els animals de companyia és una obra que s'ha fet bastant i que ha tingut a Barcelona molt, molt de ressò, o sigui que una comèdia contemporània.
Cristina, quins vins acompanyaran totes aquestes propostes teatrals?
Doncs aquest any el funcionament dels maridatges serà una mica diferent i mirarem de fer al principi de cada obra una mica d'entrevista amb el director de les obres i en alguns dels casos també un representant de la bodega per fer una miqueta doncs, de nota de tast entre l'obra de teatre i el vi i el cava. I després de l'obra de teatre es tastarà el vi o el cava. Llavors començaríem el dijous maridant jugant amb Molière amb Art Cava. El divendres, amb Més enllà de l'hostal, hi tindrem Torre Blanca. El dissabte, la primera obra, El ventall, es maridarà amb Robert J. Moore. I la segona obra del dissabte, Vanité, amb Llopart. I per últim, el diumenge, Animals de companyia, es maridarà amb Cabasill.
Doncs moltes gràcies a tots tres per venir a presentar aquesta sisena escena Penedès i molta merda, que en gaudiu. Adéu.
Gràcies.
Adéu-siau, gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:45 del matí. A aquesta hora encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Vilafranca aprova amb un ampli suport les ordenances fiscals del 2024 amb un increment de l'IPC del 3,5%. Era la primera prova de foc pel govern socialista en minoria i se'n van sortir prou bé. En el ple ordinari d'aquest dimarts es portaven a aprovació les ordenances fiscals, és a dir, els impostos i taxes municipals que pagaran els vilafranquins l'any vinent. La regidora d'Hisenda, Lourdes Sánchez, va recordar que en aquests moments no s'aprovaven els preus públics, però que hi ha el compromís de treballar per assolir la seva proporcionalitat en funció dels ingressos familiars o amb criteris mediambientals justos. Va explicar que es va fer un treball per arribar a acords amb els grups municipals i fer que les ordenances siguin socialment justes i sostenibles. Per això l'increment general que es planteja és el de l'IPC, situat en el 3,5%. Sánchez també va assenyalar que es plantegen diverses bonificacions en temes mediambientals. Respecte a la taxa de gestió de residus, de moment no hi ha canvis a l'espera d'una nova licitació de la Mancomunitat. I en relació a l'IBI, s'incorpora un recàrrec del 50% pels pisos buits de més de 2 anys, a propietaris que tinguin més de 5 habitatges. La regidora de Vilafranca en Comú, Montse Romagosa, exposava que han traslladat al govern propostes en 4 ordenances que han estat parcialment acceptades. Destacava especialment el gravamen del 10% de l'IBI a immobles no residencials que tenen un valor superior als 300.000 euros. El projecte europeu Firewine Vins de Foc posa en valor el paper de la vinya com a fre davant els grans incendis forestals. L'Auditori del Vinseum acollia la jornada de presentació d'aquest projecte impulsat que s'emmarca en el projecte europeu Fire Res, d'innovació tecnològica per la promoció dels paisatges resistents i resilients i la prevenció d'incendis forestals. L'objectiu és dotar les finques forestals ubicades en territoris vitivinícoles d'eines i models que estimulin la creació de paisatges preparats per prevenir i, en el seu defecte, recuperar-se i reduir les pèrdues provocades pels incendis. A Catalunya, el projecte l'impulsa el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Una de les seves investigadores és Helena Gorriz, que centra la seva tasca en el paquet de treball per generar paisatges resilients davant dels grans incendis forestals. Gorriz remarca que és important poder mantenir activitats agrícoles que potenciïn paisatges mosaic i per això cal que hi hagi també una economia darrere que ajudi a fer-los rendibles. Correfoc de la Festa del Most de Moja aquest divendres. L'acte que obre aquest cap de setmana la Festa del Most a Moja és un correfoc. Serà divendres a les 9 de la nit amb la participació dels Diables, el Drac i els Diables Petits de Moja i els Diables de Sant Pere Molanta com a colla convidada. La colla de Moja ha volgut recuperar antigues versions del recorregut i començaran sortint des de la Rambla Catalunya per continuar pels carrers de Sant Jordi, la Carrerada i fins a arribar a la plaça de l'Església, on s'espera que es visqui la patada final conjunta que rubricarà el correfoc. La candidatura encapçalada per Josep Maria Ribas, exalcalde de Sant Sadurní d'Anoia, serà l'única que concorrerà a l'Assemblea Extraordinària i les eleccions a l'Ateneu Agrícola, que s'ha de celebrar el proper 6 de novembre, després d'esgotar-se el termini de presentació. L'actual president, Ferran Andreu, esgota el seu mandat que va iniciar el 2017 i ja va anunciar que no es presentaria a la reelecció si hi havia alguna opció alternativa. Amb una única llista presentada i que ja es va donar a conèixer a finals de la setmana passada, sembla del tot probable que Josep Maria Ribas assumirà el relleu al capdavant de l'entitat i en principi també com el club esportiu Noia Freixenet, que tradicionalment han compartit presidència.
Penedès en xarxa.
Ara passen 6 minuts de 11:15 del matí i aprofitant que aquest dimarts hem dedicat la roda política a abordar la nova llei de benestar animal, Avui en volem parlar amb la nostra gent gran, i és que no fa tants anys els animals no eren pas considerats com a part de la família, com es fa ara. Abans eren éssers que tenien una utilitat al camp, per exemple, o pel transport, mentre que avui es tenen en molta més consideració i són, això, part de la família. Gats, gossos, peixos, ocells... Us agraden? En teniu? Què en penseu d'aquesta nova llei de benestar animal, si n'heu sentit a parlar? I dels propietaris d'aquests gats i gossos, què en penseu? Quan aneu pel carrer, sovint us en recordeu d'ells? Les primeres veus les anem a buscar a Domenys Ràdio, amb la Laia Batlle. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia. Bé, doncs sí, tenim aquí a la ràdio l'Eulàlia Urgell i la Conxita Vidal. Senyores, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé. Molt bé.
Ja ho veieu, la Sílvia ha llançat una pila de preguntes.
Sí,
no sé per quina voleu començar, però potser sí que m'agradaria saber i que ens expliqueu si vosaltres teniu a casa animals de companyia.
Jo tinc un gos, un gosset, un mini schnauzer.
Carai.
Sí, que publico ja se m'està fent vellet perquè si no 3 trets a poc li falta, sí? I ja li falten dues dentetes d'aquí al davant i bueno.
I com es diu?
Nino.
El Nino, molt bé. I què et sembla, doncs, que entenc que, Conxita, per com poses la cara quan parles del Nino, és com un fill, pràcticament.
Exactament igual, exactament igual. Estarà amb el Nino, però, bueno, em fa una companyia, va arribar també a casa meva en un moment molt delicat per mi, i llavors, bueno, és algú que... Però és que no solament jo per ell, és ell per mi. Mm-hmm. O sigui, estem tots dos una unió, una cosa, vamos.
Que no es pot explicar, això, eh?
No es pot explicar. Mm. És ben bé de la família, no és un animal de companyia, és ben bé de la família, ja t'ho dic.
Molt bé, i Eulàlia, en el teu cas, tens animals de companyia?
No, jo a casa no en tenim perquè el meu marit no en vol. A mi m'agraden molt els gats. I havíem tingut un gat fa anys que li vaig prometre a la meva filla i quan va arribar aquell gat el meu home va marxar de casa per una bona estona en rebut. Però bueno, després se'l va estimar moltíssim, pensa que dormia amb nosaltres i tot. Ara bé, jo discrepo, aviam, discrepo. Jo vinc de pagès i abans aquestes bèsties, gossos, gats i això, eren totalment, com per dir una paraula així, com menyspreats. Vull dir, no tenien una autoritat els gats per caçar ratolins i els gossos, doncs exactament no sé per què, bueno, per caçar.
Per caçar,
a casa no érem caçadors, el pare no era caçador. Però doncs, bueno, també va venir un gos que va venir de casa als tiets, que aquella gent enfadadots, però com que teníem un cavall, aquell gos estava enamorat del cavall, dormia amb el cavall i vull dir, llavors va venir estàs a casa i el teníem a casa. Bueno, aviam els alimentaven bé, vull dir, aviam es buscaven molt la vida.
Yeah.
Llavors, això que diu la Conxita, que el gos és com un fill i tot això, jo no ho entenc. Perquè no he tingut mai una bestiola a casa així que jo em pugui semblar que la bèstia és un fill meu. Vull dir, no.
És que té una devoció
dir,
per
sí,
mi.
Sí, no, jo una devoció, vull dir, per tu ho entenc, però jo a mi no em cap al cap. Inclús, et diré més, els meus cunyats tenien un gos, un Yorkshire, que també se l'estimaven moltíssim i vull dir, bueno, es va morir de vell també. I bueno, i ben con la mama, jo pensava, brrr, vull dir, i a mi em deien la tieta, vull dir, pensava, no sé.
Home, jo sóc l'àvia.
Sí, no, vull dir, jo, vull dir, vale, però doncs no ho trobo, ja em correcte, no ho sé fins quin punt.
Sí, mira, no, m'agrada no perquè ja tenim les dues, una mica sí. Les dues cares de la moneda, però també m'agradaria preguntar-vos per aquesta llei que parlava la Sílvia, no? La llei de benestar animal. No sé si vosaltres n'heu sentit a parlar, us ha interessat o creieu que ja està bé?
Jo la llei en si no l'he sentit. El que sí he sentit és un cas de que va entrar una senyora a la farmàcia a comprar i va deixar el gos fora. Em suposo que lligadet amb algun puesto, algun poste d'aquests que hi ha. M'entrava a comprar i quan va sortir es va trobar, no sé si amb els mossos un què, i una multeta per haver deixat el gos fora. Jo això no ho trobo normal, perquè si ha d'entrar a la farmàcia i el deixa lligadet un moment, entra i surt, tampoc, entra poc i massa, eh?
Ja, i tu, Eulàlia?
Que jo penso que em fan un gran massa de tot plegat. Vull dir, aviam, esclar, ja et dic jo, el meu pensament no és el mateix, que vull dir... Vull dir, no és un fill, un gos és un gos i un gat és un gat. Vull dir, pot ser una bèstia molt estimada i pot ser molt carinyosa i pot ser el que vulguis, però jo, per dir un gos, un fill meu, o com un fill, dir, no trobo el què. Vull dir, no et sé dir què.
Sí.
És així.
Senyores, deixeu-me que saludi el Josep Castellví, que ens està escoltant i avui ens acompanya des de casa. Bon dia, Josep.
Bon dia. Sí, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Hola.
Et sentim
bon dia.
Bé. Tens gos, tens gat?
No, havia tingut un gos, però ara no. Però, a veure, tot el que dieu està molt bé, eh? Però aquí hi ha una cosa que sempre tenim de recordar, que no tothom som iguals, eh?
Oh, clar.
I jo tinc coneguts que són d'aquests que són rurals i m'expliquen cada barbaritat, però cada barbaritat amb els animals que la gent els tracta molt malament.
Molt malament, ja que sí.
Molt, sí. És que no us ho podeu imaginar.
Jo no ho comparteixo, que els tractin malament, vull dir, però d'aquí és un aberrament, vull dir, que els tractin malament amb una bèstia, si la vols i la tens a casa, jo penso que l'has de cuidar fins l'últim recurs. Ja. Però, bueno, ara poder també se'n fa com un gramassa, perquè, aviam, abans, aquí a Sant Jaume, per exemple, parlo d'any d'any ja, venia un veterinari un dia i els vacunava tots els gossos i tot el que sigui, bueno. Però ara, la meva filla té gats. I, bueno, aquells gats estan més ben cuidats que jo. Vull dir, en el sentit de que ara el veterinari, ara perquè tenen no sé què, ara perquè l'altre fa una cosa, l'altre perquè està malalt, i ara el porto amunt, i ara el porto avall, ja està bé, vull dir, ja està bé. Són animals, s'han de tractar bé, però fins un punt. Vull dir, no cal... En fi, és el meu pensament. Poder no és el bo, però, doncs, vull dir, jo penso així. A més, portar les bèsties al veterinari avui val molts cèntims, eh? Entre el que et recepten i les visites i tot plegat,
sí, val, sí.
Es gasten una pila de calés. Vull dir, doncs, bueno, sí. no perquè s'hagin de maltractar, eh? Però doncs, no. Com a mínim, tampoc tant no. Per mi, no sé. I la llei en si no la conec.
Aquesta botiga, no, jo tampoc no, ben bé no la conec, aquesta llei, però aquesta botiga que van enganxar, que en tenien 300, em sembla, de gossos, cadells. Però, esclar, aquí és un negoci que és quasi com allò dels negres, sabeu? I tampoc ni ens passem, no? Vull dir que això de tractar els gossos com animals, no, però animals de pitjors, perquè els tracten fatal, sense vacunar, sense controlar, no, sense xip, sense res.
Si tenen, s'han de tenir tot el que
toca. Jo això no ho comparteixo ni molt menys. Però llavors també hi ha aquells amos, que aquí a Sant Jaume n'hi ha encara, doncs que trobes les caques de gos pel mig de la vorera. Vull dir, llavors
això sí que...
Home, vull dir, hem de ser cívics també, perquè no està bé
que
les bèsties
bé.
A passejar i que facin les seves necessitats allà i allà es quedin. Hi ha maneres de plegar.
Hi ha maneres de recollir-ho.
De recollir-ho i d'arreglar-ho. Doncs hi ha gent, molta gent que no ho fan, No sé si és perquè és un poble
o sí.
A les viles i ciutats fan el mateix, però...
Com sempre, multes. Però, esclar, no hi haurà un policia darrere d'un gos.
Sí, de cada ciutadà amb gos.
De coses d'aquestes, vull dir que la gent els poden passejar tranquil·lament i trobes caques de gos per puestos que no toquen.
Sí. No, això no és culpa del gos, és culpa dels amos.
Clar. És que el treuen perquè facin les necessitats, no? Dic jo. Suposo que el treuen de casa perquè facin això.
Si no te les vols tenir a casa, tampoc no les has de tenir al carrer.
Vull dir, com a mínim aplega-les.
Això sí que es tindria de vigilar. Perquè jo no tinc per què anar fent eslàlon pel carrer per culpa de les cagarades que hi ha pel carrer.
I xafa-les. A sobre, si les xivades i les aixaves, quedes arreglat.
Sí.
Oh, clar.
No, aviam, a mi particularment...
que tindrien de vigilar, el que passa que, esclar, és quasi, jo diria, impossible, no?
sí, esclar. O com no sigui en el moment oportú que el gos faci allò i vegis que...
Però és molt, hi hagi
algú allà que ho miri, però doncs és difícil. No, ja et dic, i a mi m'agraden, perquè a mi els gats m'agraden, i jo ara m'agradaria tenir un gat, però el meu home no ho vol, doncs ets gat. Vull dir que no em faria res.
Jo no volia gos, jo vaig tenir un... I el vaig tenir molts anys, també, no sé si van ser 16, i vaig dir, jo ja no vull cap gos més, perquè el disgust tan gran que m'havien portat pues
clar,
no és necessari.
Clar.
I la meva filla, mama, un gos, i sempre deia, pues quan m'independitzi serà el primer que faré, agafar un gos. I va ser el primer que agafar un gos. Li van regalar Vamos, nunca havia la palmeta de la mà, eh? Era petit. I bueno, sí, el tenia ella, era d'ella. Jo l'anava a treure moltes vegades i això, no? Però després ja va morir el meu marit i diu, mama, queda't el nino. I jo dic, no, que no vull gos. I a més, igual, com estava un tant tonto, dic, igual s'ha oblidat de posar-li el menjar i tal. Però no, ja me'l portava a la nit. Me'l portava a la nit fins que un dia el gos mateix acabo de dinar a casa de la meva filla, era un diumenge, veu que m'aixeco, se'n va corrents cap a la porta. I ja em va seguir i, bueno,
ja es va
és, això és ja una cosa que tenim l'un per l'altre. Eh?
I ara la Conxita i el Nino, i el Nino i la
Conxita. I el Nino i la Conxita són un.
Vull dir que són un. No, no, jo a casa quan teníem aquell gat el van tenir boi 11 anys i a sobre el van haver de sacrificar perquè, bueno, li van sortir uns bonys i tal, vull dir, van haver de sacrificar-lo.
Clar.
Perquè doncs, ja era gran i el veterinari va dir doncs, que clar, que amb l'edat que tenia, operar-lo i tot plegat per fer el viure malament, doncs tampoc calia. Bueno, es haguessis vist amb les nenes i amb mi uns llantos com si s'hagués mort un parent. Però prou, bueno, prou. En el sentit perquè em sabia greu pel gat, no? Però pensa que, ja et dic, jo a l'Ester també, un gat, que volia un gat, però tenia al·lèrgia. I el metge li deia que no, jo estava contenta perquè pensava, almenys el meu home no rondinarà. Bueno, es va curar l'al·lèrgia, llavors feia tercer de batxiller, me'n recordo. I no provava mai, tot el juny, no ho provava mai. I li vaig dir, que el gat, i que encara ja no tinc l'al·lèrgia, que vull un gat. Dic, mira, Ester, si aproves tot el juny, anirem a buscar un gat. Va i ho aprova. Bueno, i llavors, clar, mama, hem d'anar a buscar un gat. Bueno, jo anant-li fent passar passeres, aviam què passava. El cas és que es presenta un dia, feia piano, la seva mestra de piano, el seu home tenia gats i una gata va criar, es presenta en ella, el gat, el menjar, que toma, bueno. Bueno, ja tenim el gat. El deixen a terra, mira, aquell gat fa 3 o 4 bots, ja el tinc emparrat del bufet, i vaig pensar, la mare, el Tano. I aquell gat allà dalt. Llavors arriba el meu home, què hi fa això aquí? Dic, bueno, és que el vaig prometre amb l'Ester, sense dir ni amb ni em, perquè aquell home ho fa això, quan s'enfaden no parla. Agafa la porta i marxa, almenys va estar 3 o 4 hores a tornar. Sí, bueno, però el gat es va quedar, eh? I després, a còpia de temps, clar, les nenes van marxar i aquell gat es va quedar.
I el gat es va quedar.
I aquell gat dormia amb ell i jo, dormia sí, sí, al nostre sí, sí. Llit. A més, el gat es posava a travesser i el meu home i jo amb els peus cap enfora per no fer-li nosa. No, vull dir que se l'estimàvem, eh?
Sí, sí, clar, és que tinc retratos,
les meves filles i el gat al costat, eh? Vull dir que el Berni és un personatge a casa, també. Però no n'hem tingut cap més. I no sé si amb el temps... Però no ho crec, ja, perquè mentre hi hagi l'Antonio, que allò, que un gos, res.
El que
passa que... No, digues.
No, va dir que el problema de tot això, que teniu vosaltres, això, cap res. Però en tant es tindria d'anar a fer una visita a les gosseres, eh? Perquè us cauria l'ànima a terra, eh?
Jo m'estimo una
vegada. Clar, però aquí està el problema, eh? Aquí està el problema. Perquè com no ho poden sacrificar perquè la llei els hi prohibeix, doncs, esclar, això s'està fent gran i més gran i més gran. I viuen a dintre d'una gàbia molts tortures. Això no pot ser. Abans se sacrificaven. Ara, com està prohibit, doncs, esclar, bueno, feta la trampa, no?
I tothom no va a buscar-los a la gossera, que fora molt bo que anessin a la gossera a buscar els gossos.
Hi ha gent que hi deuen anar,
però no és suficient.
Primera, que és un gasto, perquè és un gasto important, i ara no sé si els temps estan com per la gent tenir gastos d'aquests. Segona, vull dir, te n'has de cuidar, perquè... Sí. Aquest gos que dic dels meus cunyats, el meu cunyat el van operar, bueno, va tenir una operació molt sèria i aquest gos va venir, es va estar 15 dies aquí a Sant Jaume a casa. Ells viuen a Barcelona. I em van dir si el volia prendre, que tal, i aquelles les nenes, ai, sí, va, vale. Jo pensava, va, vale. Però mira, jo tenia botiga llavors. A les 7 del matí, jo i el gos, per aquests carrers de per aquí, a portar-la a fer, perquè ell ja et venia a buscar, et venia a cridar perquè era l'hora.
Sí.
Que les nenes dormien, aquí passejava el gos, era jo, i entre mi pensava, tinc una pila de roba per plegar i jo aquí passejant el gos. Però bueno, vull dir, ho feia en el sentit de que ajudava els cunyats, no? Però et crea una dependència.
Sí, clar que sí.
Vull dir, i si tens de marxar de casa o el que sigui, sempre has de pensar, aviam, què em faig d'aquest gos o què em faig d'aquest gat. Vull dir...
No, la meva filla el porta amb una gossera que hi ha aquí a prop, I la gosseta està encantada, va a la porta, perquè la tracten molt bé i tal, sí. I quan hi va, ja els hi bellugo a la cua amb alegria, aquelles noies i tal. Clar, llavors l'han d'anar a buscar, quan tornen la van a buscar, el primer que fan és anar a buscar la gossa.
Però això val calarons.
I val calarons.
Això val diners, exacte.
Això val
calarons. I val calarons.
Això no és barat,
No.
Vull dir que... Que però ho trobo molt bé, que ho trobo perfecte, vull dir que si la gent tenen de marxar i no tenen ningú que se n'encuidi, vull dir, l'han de portar així, perquè el cuidin, ho trobo perfecte.
Si marxen una estoneta, o és un dia, o migdia, o així, me la deixen a mi, i ja me la quedo a casa. Però és una gossa molt potent, i per tenir-la dies no puc, perquè, a més, la valla de casa meva la salta com aquell que fa una passa llarga.
On te l'aniràs a buscar.
I llavors, com per anar-la a buscar. I no... Surto per la porta del darrere, veiem les xutxes a la mà quan la porto a casa seva. Per no...
Que no salti.
Perquè no salti. I vaig amb xutxes, xutxes, xutxes.
No, aviam. Jo sóc del parer que si es té una bèstia a casa s'ha de cuidar fins a l'últim... Fins a l'últim.
Pues hi ha molta gent que no es cuida gens bé.
No. Es tenen com una joguina o alguna així.
Que allò que es diu que els animals, pues pitjor. Tenen sense donar menjar, sense mal nutrits, sense anar a vacuna, sense res.
Aquesta de la meva filla...
Això és el perillós. Això és la llei aquesta que volen treure, però no en sortiran, No en sortiran.
No ho sé. Aquesta de la meva filla va haver una noia que va comprovar... Hi havia com un cercat i hi havia 3 o 4 gossos. I aquests pobres gossos no sortien mai d'allà i menjaven el que la gent bonament els hi portava. I llavors va anar un dia amb un amic i es va replegar tots. I se'ls van portar a casa seva. I llavors ho va posar per Facebook i la Raquel va veure aquella gosseta i va dir, oi, aquesta. I la vam anar a buscar. Estava malament, diguéssim, per això, perquè estava en un tancat allà de mala manera i no vegis la gossa com està. Llustrosa, forta...
Això és culpa dels ajuntaments,
que cada ajuntament també ho té de vigilar, això.
També hauria de vigilar.
És la seva obligació. És que, esclar, vull dir, als ajuntaments tothom es vol apuntar a fer de l'ajuntament, però hi ha coses que són primordials, i aquesta és una d'elles. Els ajuntaments
tenen de defensar
cada un una gossera. És que, esclar, vull dir, això no és la llei,
Sí, tinc de defensar l'Ajuntament de Sant Jaume, que alguna vegada, perquè Sant Jaume, la gent ha vist un gos que tomba perdut, que no saben ben bé de qui és, perquè, vull dir, jo he vist, que això també és una malfeta pels gossos, O sigui, anar una gent en cotxe, fer baixar un gos, deixar-lo allà i ells marxar.
Hi ha un anunci d'això de fa molts anys.
A més, aquest gos, pobre gos, però fins llavors devia haver estat tractat bé, que tenia la vida solucionada, i quan el deixen allà, doncs adiós muy buenas. Aquest gos no sap ni què fer.
Exactament.
I tomba, veus, això passava.
Hi va un anunci fa molt de temps que es veu això que dius tu, que deixen el cotxe enmig de la... El gos enmig de la carretera, el cotxe marxa, i clar, el gos es queda allà sol, cada vegada es veu més lluny. I llavors a sota posava, esto él no lo haría. Vull dir que el gos no faria això amb l'amo, perquè tenen més bons sentiments.
Per defensar l'Ajuntament de Sant Jaume, ja dic, si alguna vegada ha tombat algun gos perdut per aquí, si tu vas a l'Ajuntament, puja amb la gossera. No sé si és de Vendrell o si és d'on és, però pugen a buscar, pugen a recollir aquell.
No, és la seva obligació.
Vull dir que també... Però ja dic, jo això de les bèsties a casa ho trobo bé per qui li agradi. I qui se'n pugui cuidar,
clar.
Perquè tenir bèsties així són cèntims. Cèntims i dedicació.
I dedicació.
Perquè, vull dir, ja et dic, jo veig gent que passeja gossos per aquí, vull dir, i molta gent. Ara, penso que era ahir, que va dir, qui era? Poder el Sergi Pàmies, que va dir que hi havia més gossos que menors de 14 anys.
Compte.
Sí, és veritat.
Vull dir que això, si ho va dir aquest bon home, és que deu ser veritat, perquè les estadístiques hi deuen ser. Però doncs diu que també... És que és veritat, Vull dir, si tu passeges, vas a Comarruga, a passejar pel passeig, no? La majoria de gent porta un gos.
Porta gos.
La majoria de gent, Menys el meu home i jo, que anem sols. Però la majoria de gent... O dos, a vegades en porten dos.
Sí.
Vull dir que... Sí. I hi ha gent... Jo no sé on viuen ni com, però porten a vegades uns gossos grossos. Que penso, si
semblen cavalls, quasi bé.
Si viuen en un pis i aquesta bèstia ja els hi ocupa, qui sap què. No, no, i són macos i es veuen sí, ben tractats, ja es veuen macos, però vull dir, doncs la majoria de gent té gos, sí, sí. I després hi ha una altra cosa, aquest dia també van allà a llegir. Vam anar a llegir i al vespre vam passar pel davant d'una casa, que són amics nostres o coneguts, i van tenir la porta oberta. Tres gossos petitons, d'aquests com el teu, no sí. Sé, però doncs així. Dic, ostres, dic, teniu tres gossos? Diu, teniu? Diu, tenien. Diu, i d'altres els tenim ara, diu que quan la canalla no els vola, diu, se'ls porta d'aquí. I tenien tres gossos, però bueno, també els tenien els avis per dir alguna cosa. La canalla, volem un gos. Sí, sí, volem un gos. Aquí teniu el gos. I el gos
pel ja l'aguantareu vosaltres.
I no un, no tres.
Tot passa igual.
Sí, tots i vaig pensar, igual. Doncs també a casa també ho faríem. No, vull dir, no ho faríem. Perquè el meu home i les bestioles de casa no està per robar.
No fan mires.
No li han agradat mai.
No, mira, jo tinc un amic que també, que tampoc no li agrada, no els vol veure ni de lluny.
No. I aquest que tinc de ma cunyat, tenia bogeria per l'Antoni, perquè alguna vegada havíem anat a casa seva allà a la Costa Brava, i aquell gos, sí. Quan veia l'Antoni, una alegria, i mai no n'hi feia cas. Com l'Antoni, menys cas n'hi feia, aquell gos més al darrere li anava.
Eulàlia, Conxita i Josep, moltes gràcies per compartir tertúlia avui parlant de gats i gossos. Un plaer escoltar-vos. Que vagi bé la setmana.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
Ara, quatre anuncis, res, uns minutets, un parell, i de seguida arriben les notícies de les 11.